informació a ivetresnotícies.com. Tres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Ho fem, com sempre, pendents del temps. Avui tenim situació meteorològica al Manco un poc més tranquil·la que els dies previs. Bon dia
això
de nou.
Això podríem dir, Marta, bon dia de nou. Predomini de cel poc ennivolat, podríem dir, per començar, amb alguns intervals de nígols alts i també nígols d'evolució diurna per aquesta jornada de dia 31 d'agost. I això vol dir que, en principi, el sol serà el gran protagonista. Això sí, hem d'anar alerta amb les temperatures perquè, Marta, avui no esperen grans canvis.
No, màximes que es mouran al voltant dels 32 graus i mínimes que quedaran prop dels 22 graus. Jo, per cert, he dormit millor avui que en els dies previs. Xisco, tu segur que no has dormit tan bé perquè, clar, com que t'incorporaves a la feina, sempre el dia que un s'incorpora dorm com a pitjor. Sí.
He dormit una mica manco, però per il·lusió de tornar a trobar-me amb les meves companyes i amb els oients i telespectadors i Ivetres Ràdio i Ivetres Televisió. I continuarem parlant de nits tropicals, Marta. Aquelles nits en què els termòmetres no davallen dels 20 graus i dormir fresquet es converteix gairebé en una missió impossible, com la de Tom Cruise. El ventilador, l'aire condicionat, la finestra oberta, cadascú té la seva estratègia, tot i que n'hi ha algunes que funcionen millor que d'altres.
Pel que fa al vent, flux de direcció variable, amb aquestes brises costaneres que tant coneixem i que són de
sí.
Grei.
I a la mà, Marta, també situació més tranquil·la, marejol i onatge de fins a 0,6 metres, però poca cosa.
Ara bé, hi ha un petit canvi respecte al temps que vos acabam de contar, compartim el mapa de temperatures en aquest cas, en què consisteix?
Sí, perquè encara que les temperatures continuen altes, a primera hora han tingut registres molt baixos a moltes zones, sobretot a l'interior, amb mínimes que han arribat a davallar fins als 15 graus.
I avui tenim una sensació especial perquè començam a dir adeu a l'agost. D'ençà que hem començat el programa ja hem parlat d'adeu a l'agost. Sembla mentida, l'estiu ja ha acabat, ja se pot donar per finalitzar i tenim la tardor a la vista.
A tocar, com, que diu, com aquell que diu Marta. Però aquí ve la pregunta del milió. Quan arriba aquesta tardor, aquesta desitjada tardor per a molts, mos acomiadaran realment de la calor. I per parlar de tot això, de com està canviant el nostre clima, de com podem esperar que siguin els propers mesos i sobretot de quines s'està que tindrem i la calor que tindrem aquestes setmanes, ens acompanya Agustí Jansà, que és meteoròleg.
Tot d'una el saludarem, però abans les nostres beauties, les càmeres, per veure el temps en directament, si se nota, no?, que hi ha qualque nígol de forma puntual, començant per la primera, que és a Cala Sant Vicenç. Mireu quin dia. Meravellós per gaudir. Mira, no sé si se nota que ha començat un poc la rutina, perquè només veiem un vaixell aquí al Manco, en aquesta cala. Tenim una imatge més per comentar.
Els pins, que no tots són molt d'observar els pins, per saber si hi ha vent o no, sembla que no se bateguen gaire. Per tant,
hi ha
una brisa
suau.
Lleu i la mà tampoc pica contra les roques. Poden dir que ara Sant Vicenç deu fer un estar d'àngels si tens vacances.
Està
fent feina és una altra cosa.
Mitja en sol i mitja en ombra, no?, en aquest moment des de matí. Se nota com molt el xap de sol i ombra i la massa, sobretot, també amb tanta calma com d'en Xisco.
Una imatge més, obrim nova finestra per comentar el temps en directe, en aquest cas la nostra imatge o la nostra càmera submarina, que ens mostra un espai en concret de la mar Mediterrània. Avui un tant enterbolit, veiem alguns peixos, però de moment no tant de sol i amb tanta en tanta claror, no?, com en els dies previs. Sembla que la mà també ha patit un poc de moviment els darrers dies. Després aprofundirem en el temps, en la situació meteorològica, en aquest començament de tardor, tot i que no és oficial, però sí que amb el 1 de setembre sí que se pot començar a parlar de començament de tardor. Avui és un dia important als aeroports i per això feien referències. Dilluns 31 d'agost toca tornar a la feina. Aquí tenim un exemple que hem comentat abans, el del nostre company Xisco. Toca tornar a la rutina i, sobretot, toca molt de moviment als ports, aeroports. Joana?
Sí, en aquest moviment es nota especialment en el transport. A primera hora del matí hi ha més passatgers, per exemple, en els trens, en els metros, en els busos, però també moltíssima activitat en els aeroports. El volum de passatgers també continua creixent en el transport públic de Mallorca. Durant el primer semestre de l'any, els autobusos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris, amb 14 milions i mig de viatgers, mentre que el metro també ha crescut un 9% durant els primers 7 mesos de 2026.
Però avui volem posar el focus a l'altra gran porta d'entrada i sortida de la nostra illa, com és l'aeroport. Com es gestiona des de la torre de control una jornada d'aquestes característiques? Quants avions poden arribar a coincidir a les hores punta? I, sobretot, com es garanteix que tot aquest trànsit es desenvolupi en total seguretat?
Incorporam a la conversa Beatriz González, és controladora aèria i portaveu del sindicat USCA. Beatriz, bon dia.
Buenos días.
Ja ahir va ser una jornada important per als aeroports de les nostres illes. M'imagino que avui és el capítol 2 d'aquesta jornada de moviment intens.
A lo largo del fin de semana hemos tenido un volumen de tráfico elevado, similar al que hemos tenido en otros fines de semana, tanto de agosto como de julio. El tráfico a lo largo de toda la temporada, empezando ya en finales de mayo, junio, ha ido subiendo paulatinamente hasta llegar a niveles máximos que hemos tenido en julio y agosto.
I com és una jornada com la d'avui, Beatriz? És 31 d'agost, és vera que és dilluns, supos que molta de gent ha avançat la tornada el cap de setmana, però des de la torre de control de Son Sant Joan, per exemple, com se viu el darrer dia d'aquest mes d'agost? És un dia qualsevol o és el dia de més feina de tot l'any?
Para nosotros es un día similar a cualquier otro día de la temporada de verano. En julio y agosto hemos tenido días en los que hemos llegado a rozar los 2.000 movimientos y en todo el espacio aéreo balear estamos teniendo un volumen muy, muy elevado de tráfico, como os comentaba. Entonces, para nosotros no deja de ser un día más de temporada de verano.
Clar, i ara te demanava, na Joana, Beatriz, quan hi ha tanta de gent, això com s'organitza? Tu has dit fins a 200 contactes que ha pogut haver en un dia. Això són molt d'avions, molta gent que entra, molta gent que surt, i evidentment no han de coincidir en espai aeri. Com és la vostra feina?
Generalmente la capacitat del aeropuerto la regulamos en función del número de llegadas. Se pone un máximo, en el caso de Palma, de 33 arribadas por hora y en caso de que haya 33 arribadas podría haber también 33 salidas. En Palma hay dos pistas, entonces una de las pistas se encarga de recibir a todas las llegadas y la otra es la que utilizamos para las salidas. En el aeropuerto de Ibiza se complica un poco más porque solo tenemos una pista, aunque es cierto que el volumen de tráfico es menor y en Menorca también es solo una pista.
Per avui hi ha previst 1.475 vols. No sé, Beatriz, si hi ha una hora punta.
Horas puntas habrá bastante. Como os digo, una hora punta en el aeropuerto de Palma consideraríamos que hay 33 arribadas y en torno a 33 salidas. Entonces serían horas de más de 60 movimientos y habrá bastantes a lo largo del día.
Mallorca és una destinació turística molt estacional, és veritat, ho has comentat, no? Durant el mes de juliol, durant el mes d'agost, hem vist dies, no?, realment intensos a la torre de control. No sé si se notarà també, igual que ho hem notat ara, una davallada a partir de demà. Si, com que tot torna, avui que parlàvem a la normalitat, a la rutina, també se nota a la gestió dels controladors aèris a partir de dia 1 de setembre.
En los últimos años lo que hemos percibido en control es que la temporada se va alargando cada vez más y empieza cada vez antes. Entonces no notamos una caída significativa al pasar de agosto a septiembre. Sí que podríamos notarla a mediados de octubre, quizá.
I retards, que no t'han demanat, no sé si tenim constància d'alguna incidència, possible retard per tothom que mos estigui escoltant, que estigui ja de tornada cap a les illes, o per aquells que tal vegada no tenen alguns dies més i just han de sortir avui. Tenim alguna incidència?
Afortunadamente hoy no tenemos ninguna incidencia meteorológica. Esto nos ayuda mucho a que todo funcione con regularidad y en principio no tiene por qué haber retrasos.
Beatriz González és controladora aèria, portaveu de Sindicat USCA. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
I has d'estar fet d'una pasta especial, jo crec, per ser controlador aeri, per romandre la torre de control, per prendre
decisió. Has de saber gestionar molt els nervis.
Els nervis, la tranquil·litat... És veritat, no és una feina fàcil ni molt manco. Ho hem dit abans, probablement és el missatge que repetirem, no?, al llarg del programa d'avui. Adeu al mes d'agost. Arribem a final d'estiu, no meteorològic, però sí emocional, però sembla que la calor, com hem explicat, encara té ganes de quedar-se una estona més.
Sí, té ganes de romandre una estona més en altres, i és que les previsions apunten a una tardor amb temperatures més altes del que és habitual, mentre els experts miren amb atenció l'evolució d'un fenomen conegut com, Xisco, El Niño.
Un fenomen que neix a l'oceà Pacífic, però que pot tenir conseqüències a escalada mundial, més que lo canvis en les precipitacions i episodis meteorològics extrems.
I dèiem abans, no? Però què significa tot això exactament? Què ens afectarà o com us afectarà tot això a nosaltres? I fins a quin punt el canvi climàtic pot estar fent que aquests episodis siguin més intensos. Ho volem explicar i entendre millor, sense alarmar ningú també, això és ben cert, però ho volem fer amb el meteoròleg Agustí Jansà, a qui ara sí ja podem saludar. Agustí, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Estic bé.
Agraïm que avui també hagis volgut passar per el programa i te volien demanar precisament per això, no? Que és exactament El Niño i perquè un fenomen que es produeix d'en Xisco en específic, que perquè mos quedem tan en fora, pot acabar afectant el temps de tot un planeta.
El Niño és un escalfament de l'aigua de la mar en específic, que comença per específic, diguéssim, americà, acaba en específic australià, i aquest escalfament de l'aigua del Pacífic ja que reconeixer que a escala mundial és molt important perquè el Pacífic, sobretot el Pacífic tropical, és molt gran, és una gran extensió. Per tant, si hi ha un augment de temperatura important en el Pacífic equatorial, diguem que d'alguna manera el món pateix aquest escalfament d'una manera, diguem, com a mitjana, pateix aquest escalfament. De fet, quan hi ha un episodi del Niño, que es produeix de tant en tant, quan hi ha un episodi del Niño, la temperatura, no només en específic, sinó a tot el planeta, tendeix a augmentar. És a dir, hi ha una punta de calor de les temperatures globals, de les temperatures planetàries, quan hi ha un episodi del Niño. Al revés passa quan hi ha un episodi de la Niña, que en lloc d'escalfament és refredament de les aigües d'específic. En aquest cas, el que està passant actualment és que cada vegada que ve un episodi del Niño, s'està trobant amb un clima que ja està canviat, perquè com que el clima està canviant, el clima, diguéssim, és més càlid a cada Niño que ve nou. El darrer Niño important que tenim en ment és de l'any 16, el 2016. El 2016 el planeta va patir una punta de temperatura que fins ara és rècord. Una punta extremadament alta de temperatura planetària. Què és que passarà enguany? Enguany s'està veient, perquè ja ha començat, s'està veient que hi haurà un Niño i que, a més, aquest Niño és molt important en si mateix. Però, a més, es troba amb una mostra que ja està amb el canvi climàtic, que ja ha augmentat de temperatura, que ja és més càlida. Com combinaran aquestes coses? És mal de saber, perquè ens estem trobant davant fets nous, davant fets que no hem viscut abans. Però un pot pensar que podem estar enfront a uns rècords de temperatura planetària molt destacables, molt importants. Això succeiria més cap a la tardor, final de tardor i tal, al principi d'hivern. Seria el que es produiria. Això es farà com a fenomen del Niño en si. Com pot repercutir el Niño en el nostre clima? Més pluges, més calor, menys calor. Això és molt difícil de saber precisament perquè, com que no ens hem trobat en un episodi d'aquestes característiques tan important, doncs no podem saber exactament què és el que podrà succeir. En general, podem dir que la influència del Niño i la Niña sobre el nostre clima no és molt important. Però en aquest cas, en aquest episodi, en aquest Niño nou que està començant, què pot passar? La veritat és que és difícil d'assegurar, molt difícil de saber exactament què és el que pot passar. Que passarà alguna cosa, quasi que sí, diria que sí.
Clar, ara la gent...
extraordinària pot passar.
Ara la gent, Agustí, parla d'un superniño, ara ho comentaves, que podria tenir aquesta magnitud que no sabem ben bé com us afectarà, però clar, si no sabem com us afectarà, també un tema de prevenció, d'estar preparats per allò que vengui, tampoc és que se pugui fer molta cosa amb anticipació.
És molt difícil, perquè clar, l'únic que podem fer és anar seguint les prediccions, primer, les prediccions a llarg termini, les prediccions estacionals, les prediccions mensuals, per anar veient com estan evolucionant les coses, això pot ajudar. No necessàriament tenim per què saber com serà tota la evolució de l'any, perquè l'any és molt llarg i un any amb un niño poden passar moltes coses. Per tant, jo el que faria per prevenció és estar pendent de les prediccions de llarg termini, de les prediccions estacionals, de les prediccions mensuals i, naturalment, també de les prediccions del dia a dia, perquè durant tot aquest període poden passar, ja dic, moltes coses.
Incertesa de moment, poden passar coses, com explica el meteoròleg Agustí Jansà, tot apuntava a una tardor més càlida, però tampoc saben si això vol dir pluges. En tot cas, sí que ha condicionat moltíssim, Agustí, l'increment de la temperatura de la mà, no? Enguany hem parlat de rècords, i aquest ha estat un d'ells.
Sí, la mà particularment del Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt important. No és només aquest any, és que fa uns quants anys que l'escalfament de la mà mediterrània està sent molt notable. Aquest escalfament té conseqüències directes, pot tenir conseqüències directes i importants, encara que altres factors també intervenen. Per exemple, si tenim un escalfament important de la mà, aquest escalfament se transmet a l'aire, l'aire s'escalfa, i si l'aire s'escalfa, emet més vapor d'aigua, emet més quantitat d'aigua. I si hi ha més quantitat d'aigua a l'atmosfera baixa, això significa que hi ha més inestabilitat. L'atmosfera és més fàcil que produeixi fenòmens d'inestabilitat, com són tempestes, com són ruixats forts, etc etc. Més aigua a l'atmosfera significa més inestabilitat. I, a més, si hi ha més inestabilitat, què significa? Doncs pluja més forta, també la possibilitat que hi hagi tempestes molt violentes, amb ratxes de vent molt importants, en calabruix de tamany molt considerable. Tot aquest tipus de fenomenologia pot anar... Allò que la gent sol dir d'ana, que no és d'ana, és una altra cosa, però... Allò que la gent sol dir d'ana, que realment el que està pensant és amb extrems meteorològics importants, tot aquestes coses afavoreix quan la mà escalfa. I aquest any, evidentment, s'escalfa la mà. El que passa és que tampoc està automàtic dir si tenim una mar especialment escalfada o un aire de cap a baixa especialment escalfat, hi haurà automàticament fenòmens adversos de gran envergadura. Existeix aquest automatisme? No, aquest automatisme no existeix. I això podem comprovar veient dades. Per exemple, aquí a les Balears, els estius de més calor que hi ha hagut històricament han estat l'any 2003. L'any 2003 va ser un any extraordinàriament càlid. L'estiu va ser un estiu extraordinàriament càlid, per cert, molt semblant a l'actual, que segurament... No tenia les dades encara, però segurament igualarà o fins i tot superar el 2003. Un tremendo. Per què va passar el 2003? Hi va haver grans inundacions, grans desastres? No. Hi va haver pluges, sí que és cert que a la tardor hi va haver pluges abundants, molt abundants, però no coneixem, no sabem que hi vagi haver algun fenomen de gran violència. Tornem al següent estiu més càlid que tenim registrat, és des de 2002, que és molt recent. Perdó, 2022, que és molt recent. Aquest 2022 no va ser tan càlid com el 2003, però sí que va ser un estiu molt càlid. Va passar alguna cosa especial en quant a violència meteorològica el 2022, el tardor següent d'aquest escalfament tan important? No. La veritat és que no trobam uns grans episodis, excepte, tal vegada, una tempesta que va haver molt forta a Menorca durant aquell any, que va produir ruixats de calabruix de grans dimensions, en fi, va haver una tempesta violenta, sí, puntual, però l'únic que hi va haver en el 22. En canvi, si pensem en el 24, el 2024, hi va haver el desastre de València. Tothom ho sap, aquest... Mm-hmm. és un dels desastres pitjors que hi ha hagut a la història, meteorològica de la Mediterrània espanyola. Se correspon amb un estiu especialment càlid el desastre del 2024? No va ser un estiu, el del 2024 no va ser un estiu especialment càlid. Però s'ha dit que podrien dir el mateix, el 24 també hi va haver les inundacions del Mercadal i el mateix. No coincideix.
Un estiu, és veritat que encara no ha finalitzat, en acabar veurem, com diu l'expressió, és veritat, tot apunta que batrem alguns rècords, això sí. Ara bé, de quina manera condicionarà, per exemple, el Niño, com ha explicat Agustí Gensà, aquesta tardor, tot apunta que podíem tenir una tardor més càlida, també amb possibles precipitacions, anirem analitzant a mesura que avancin els dies i sobretot que comenci la tardor. Moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi, Agustí.
Gràcies a vosaltres.
Ara bé, companys, com sigui una tardor més càlida, jo no sé què podem esperar, perquè no heu sentit molt aquests dies. Tinc ganes que arribi l'hivern, tinc ganes que tornin les jaquetes.
Tots estem amb allò que arribi el moment de posar-nos una jaqueta, un abric...
De tapar-me durant el vespre.
De tapar-me durant el vespre, exacte.
Jo tant com una jaqueta me seria una mica igual, però sí poder deixar d'anar suat tot el dia quan fas més enllà de 300 metres a una velocitat una mica alta. Perquè això de caminar i anar tot el dia suat, que has d'arribar a casa, t'has de pegar un aigua, t'has de canviar, com diria ma mare, totes les bombades que me fas fer en camisetes, que això se pugui espargir una mica, com que ho agrairem. Però sembla que per ara
encara no
mos podem veure tan contents.
No, ni les altes temperatures, ni a l'estiu, ni molt manco. 10 i 25, uns consells, i continuem en ruta, amb més propostes.
Tres ràdios Dial.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda Divisió.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara m'ha fet aquesta idea.
El Tomàs ho pot dir.
David Gui, bon dia.
És que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i 27 minuts, parlam de la situació a les urgències hospitalàries que torna a estar en el centre del debat sanitari aquí a les Illes. A Eivissa, el sindicat d'infermeria SATSE denuncia una situació que qualifica de límit, per exemple, a l'Hospital de Can Mises, amb pacients que, segons s'assegura, han arribat a esperar més de 12 hores i professionals que treballen sota una pressió extrema.
Sí, Marta, el conflicte, a més, ha anat més després de les declaracions de la consellera de Salut, Manuela García, que va considerar que aquestes esperes tan llargues eren casos puntuals. SATSE ho rebutja frontalment i parla d'un problema estructural i cronificat.
I la situació, hem de dir que no és exclusiva, d'Eivissa, Sol Llàtzer, el sindicat denuncia també una saturació que s'ha mantingut durant tot l'estiu en desenes de pacients esperant cada dia per poder pujar a planta i en 35 llits de l'unitat UD encara tancats.
Per conèixer quina és la situació que s'està vivint, la que viuen els professionals, les causes d'aquesta saturació i, sobretot, les solucions que reclama el sindicat, saludam Jorge Tera, secretari de SATSE. Jorge, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Sembla que és una situació semblant, o al manco han fet vostès un paral·lelisme entre Can Mises i Son Llàtzer.
Sí, bueno, desgraciadamente tienen el parecido en ambas situaciones de que quien está pagando las consecuencias de esta situación son, en primer lugar, los usuarios, los pacientes, que están soportando unas esperas de hasta 6 horas en Son Llàtzer y constatadas este verano hasta 12 horas en el servicio de urgencias de Can Mises. Y luego, en segundo lugar, que para nosotros es muy importante también, la situación de las enfermeras. La situación de las enfermeras con unas sobrecargas de trabajo altísimas, con una carga de horas extraordinarias por la falta de profesionales para cubrir turnos descubiertos, para cubrir refuerzos que se montan precisamente por esa presión asistencial, etcétera, altísima, y que está sobrecargando a las personas con un cansancio importante y con un daño psicológico importante también. El burnout que ya existe de base en esta profesión, por tratarse de lo que se trata, está muy intensificado en esos servicios de urgencias. Por tanto, principales damnificados, pacientes y enfermeras responsables de esos pacientes durante las 12 horas que están en el servicio de urgencias.
Jorge, més enllà d'això que expliques, evidentment que és una situació que perjudica els usuaris i també la feina dels professionals, que està provocant aquestes demores tan llargues. No sé si, més enllà de la falta de personal o del personal sobrecarregat, és una qüestió de manca de llits, d'organització, de combinació de factors, que és allò que et succeeix.
En estas dos situaciones, en Can Mises y en Son Llàtzer, coincide un problema organizativo grave. Un problema organizativo fundamentalmente, a nuestro modo de ver, del trabajo médico. En Can Mises es muy agudo, es un problema organizativo que ya se ha convertido en estructural y que supone largas esperas y que supone un problema muy grave para los pacientes y las enfermeras. En el caso de Son Llàtzer, además de haber un problema organizativo también, existen muchas posibilidades de mejora en la organización de esos servicios para atender mucho mejor a los pacientes. Aparte de eso, nos hemos encontrado con un verano con una presión asistencial altísima y con la cabezonería, digamos, de Ipsalud o de la dirección del hospital. Tampoco sabemos a quién corresponde la decisión directamente de mantener cerrada la planta 1 de 35 camas que podrían estar drenando los pacientes, que en este caso están suponiendo pues varias horas de paciente ingresado en urgencias cuando debería haberse drenado hacia su cama de hospitalización, con la consiguiente comodidad para el paciente y evitando esa sobrecarga que hay en el servicio de urgencias. Las enfermeras que están allí tienen que seguir atendiendo al paciente que llega demandando atención y además al paciente que ya está ingresado pero que no tiene cama para ir a una habitación o para ir a una planta de hospitalización donde le correspondería estar.
De què depèn que aquesta part de la planta continuï tancada? Si podria ser una solució, no? Si podria alleugerar la situació?
Podría aligerar la situación. Acabo de hablar con una compañera que ha salido del turno de noche en urgencias de Son Llàtzer, lo mismo de cada día durante este verano, 35 pacientes ingresados en urgencias, sin cama, hasta que se empiecen a dar altas durante la mañana y alrededor de mediodía o a lo largo de la tarde puedan ingresar esos pacientes. Depende de, según el Ipsalud y la gerencia, depende de la falta de profesionales, no hay enfermeras para dotar esa planta, pero bueno, nosotros también estamos denunciando ese problema continuamente y la falta de soluciones. No se puede decir, no abro porque no tengo enfermeras, pero no adopto ninguna medida para conseguir enfermeras para dotar esas plantas, ¿no? Pero fundamentalmente es una cuestión de carácter presupuestario, es una cuestión de ahorro, de decir, hacemos menos cirugías en verano, hay menos presión asistencial del área quirúrgica y utilizo esas camas para el aumento de presión asistencial de urgencias, obviamente con un cálculo que nunca es exacto y con un cálculo que genera pues lo que ha generado este verano, que la saturación sea permanente y que los pacientes tengan que esperar 5, 6, 7 horas hasta que son ingresados, pues eso, ingresados en malas condiciones en un servicio de urgencias y con una sobrecarga muy importante del servicio.
Som a conversa amb en Jorge Tera, ell és el secretari de SATSE, el sindicat d'infermeria, que ha denunciat que ha hagut torns en només 5 metges i 7 infermeres que han assumit tota la càrrega assistencial. No sé si això han estat, Jorge, casos puntuals o ja s'ha convertit en una situació habitual. I també volia saber des de SATSE què demanar o exactament quanta de gent s'hauria de contractar o com s'hauria de gestionar, segons el vostre parer, perquè hospitals com els de Can Mises o Son Llàtzer no tinguessin aquesta sobrecàrrega assistencial que denunciau.
Bueno, para que hubiera el personal adecuado, lo que no se puede hacer es estar con la plantilla ajustada y pretender, en las ausencias que ocurren en verano, empezar a buscar enfermeras en julio o en agosto, cuando obviamente no hay. Si hacemos unos contratos de pool, unos contratos de refuerzo de 6 meses de toda la temporada alta y tenemos esa disponibilidad para jugar, bien sea abriendo una planta adicional que permanece cerrada, como es el caso de la 1D, o bien aportando refuerzos a los servicios que están más saturados, como las urgencias y demás, pues tendríamos una parte del problema resuelto. El problema de la falta de profesionales y de la presión asistencial lo hemos vivido también este año en Sonespaces, con personal muy especializado, ¿no?, en la UCI de neonatos, donde las ratios han subido hasta 3 pacientes por enfermera en la UCI de neonatos porque no había gente para contratar y porque se abrían camas sin poder abrirse, pero hay que atenderle, ¿no? Con lo cual, ese problema de personal tiene algunas soluciones, pero eso también pasa por atraer profesionales. No podemos estar en una comunidad autónoma donde estamos en el top one de precios de la vida y de la vivienda y estamos con unos salarios donde, por ejemplo, la noche, el festivo y demás de la enfermera es la comunidad autónoma que peor se paga de España. Eso por una parte, y luego los problemas organizativos que corresponden a la gerencia de Lipsalud, detectarlos. No puede ser que nosotros tengamos que ir a la prensa a comunicar, esperar de 12 horas en un servicio como Camises, con paciente crónico, paciente anciano, que está pendiente 12 horas de que se le diagnostique, de que se le haga una analítica y tal, porque eso, digamos que aparte de la sobrecarga que nos supone a nosotros, a nosotras, el problema es que eso es inhumano para un paciente sí. De determinada edad, y etcétera, etcétera.
Siempre posem el focus, Jorge, en els nostres professionals, els professionals sanitaris. Sabem que és una comunitat complicada, la nostra, sobretot a l'hora de treure, no?, noves places. Tenim una situació també delicada respecte a accedir a un habitatge que no facilita aquesta qüestió. Des d'aquí traslladam aquesta reivindicació que fan des de ja temps el sindicat SATSE d'Infermeria. Jorge Tera, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Pues gracias a vosotros por haceros eco de la situación, porque de verdad que necesitamos que se arregle un poco de alivio esta situación. Muchas gracias.
Ja a partir de setembre és veritat que s'incorporen els professionals que han estat de vacances, però és una situació, sense dubte, complicada. Tornem a dir que és 31 d'agost, tornem a parlar de que és final de...
És que vas?
És que sí, és una... Ho podem obviar. Darrer dia del mes estival per excel·lència, però tot acaba, com explicàvem, al final de l'estiu, com diu aquella famosa cançó que encara no han posat, per cert, però que, tot d'un escoltam, ha arribat al final de l'estiu.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo.
Tot i que no se pot considerar el final de l'estiu, perquè oficialment serà el 23 de setembre a les 2:05 de la matinada, el darrer dia d'agost, se pot tenir llicència per començar a parlar d'això, d'aquest final de l'estiu. I amb el final d'aquesta etapa, d'aquesta estació de l'any, sorgeix aquest sentiment tan profund que encara l'OMS no ha considerat com una malaltia, sinó que en parlam i encara no està quantificat o qualificat. És la síndrome post-vacacional. Altres entitats, com la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, també insisteixen en el fet que les molèsties que sentim després de la tornada de les vacances són només les pròpies d'un canvi de rutina.
La comunitat científica, com comentaves, no arriba a un acord sobre la seva existència real, però el que es coneix comunament com a síndrome postvacacional o depressió postvacacional és el conflicte que ens suposa a moltes persones tornar a fer feina després d'un període de vacances, com jo mateix avui de matí, quan m'he hagut de vestir per venir cap a passar ràdio amb tota il·lusió del món. I és vera, perquè tot torna i necessit escoltar una mica més el duodinàmico per ambientar aquest final d'estiu, no astronòmic, perquè ho deia na Joana, serà dia 23 de desembre, però sí que s'acaba un
setembre.
Estiu... He dit octubre.
Desembre,
idò. Fins a tu,
imagina't el veretat.
Si estiram a l'estiu, no, deia que s'estiu... S'estiu, s'acaba avui, perquè tornem de vacances. Ja està, Dani.
Eso sí, que nunca...
Tornen els embossos i, tot i que no crec que hagin partit del tot, tornen les discussions al cotxe per arribar a l'altra escola, torna a anar a cercar roba d'urgència perquè tot ha quedat petit i tornen també els col·leccionables als quioscos.
I els menuts setmanals, perquè també ens hem de tornar a organitzar perquè en l'estiu ens desverdem una mica amb això de començar a fer menjars i sortir molt de fora.
Exacte.
Tot això. Ei,
I per descomptat, Joana Maria Marató Munà torna apuntar-se al gimnàs.
També.
També mos toca. Nosaltres xerram en coneixement de causa, perquè
evidentment,
tot això mos passa en altres.
Jo i tot demà. Jo demà a les 5 ja tinc entrenament.
Molt bé, sí. Molt bé. I ja has dit que t'ha anat bé, la tornada, que mos trobaves a faltar.
Un munt.
I que
un
has
munt.
Arribat amb moltíssima il·lusió.
Clar, és que jo he fet meva aquella màxima de que fes feina d'allò que t'agrada i no hauràs d'anar a fer feina un dia de la teva vida.
Que ho dius amb un tonet, però que per ell conyeta.
És que això m'apareix una trola absurda.
Ah, val.
Això segur que qui ho deia era el director de qualque banda. Clar, arribes allà, faràs cafè, només dius tu aquí, tu allà. Clar, així
o qualcú
tots
que només sabia fer feina. Una clar. Persona que tal vegada la feina li ocupava les 24 hores del dia.
I que no ens poden queixar.
No,
ens
tenim molt manco.
Sempre parlant del desprivilegi que cadascú pot viure o no. Jo puc parlar per la meva experiència. Jo he estat molt bé aquests 15 dies de vacances, però també tornar no ha estat una recança, no ha estat un problema. Que m'hagués quedat una setmana més. Indiscutiblement.
Per
però
raó,
tenim els dies que tenim.
Avui parlarem amb les famílies, amb grans i petits, sobre com és aquest final d'estiu i com duen aquesta tornada a l'escola. Serà després d'una petita pausa per publicitat.
Te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré.
TV3 Ràdio és història.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ah, clar que és possible, tot és possible.
Aquest dia, setembre serà possible.
IB3 Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Cora.
I en puga, sí.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Promet no dir-ho moltes vegades més. Igual aquesta és la darrera, però no ho puc assegurar. Tot torna. Avui tornem a la rutina. S'acaben les vacances. Torna un dels rituals que marca el final de l'estiu, la tornada a l'escola. Tornen els despertadors, les motxilles, els deures, els exàmens, les activitats extraescolars, que a vegades, ja sabeu, és un autèntic croquis poder organitzar-les, però també les coses bones, el retrobament amb els amics, amb els professors i amb la rutina, que també és bona de dur, a vegades se desitja.
Volem analitzar aquesta tornada a les aules des de diferents perspectives, però sobretot des de diferents edats, que això també està molt bé, perquè no és el mateix tornar a sisè de primari que començar un nou curs, per exemple, anant a ESO. I tampoc no és el mateix viure la tornada des de la taula d'un alumne que des de la pissarra d'una professora.
I per això avui tenim a nosaltres Anna Margarida Coni, que ella és professora de La Salle, i dues jovenetes que el proper 10 de setembre tornaran a les aules, Anna Maria Mas, que és alumna de segon d'ESO a La Salle, i Nalia Guerrero, que farà sisè de primària al CEIP Costa i Llobera. Començaré per les més joves. Bon dia, com estàu?
Molt bé.
Bé, molt bé.
Conduïs aquest compte enrere. Dia 10, res, falten 10 dies per tornar a l'escola. En ganes o no? Podeu ser sinceres.
Pues,
home...
No. Nalia ja ha dit que no. Ella, no, de vacances, no, però, està molt bé.
No, però per veure les meves amigues, sí.
Home, això ja motiva una miqueta, no? Sí. Manco de tornar a veure-vos...
Sí, ben, però per anar a escola no.
No sé, la professora, Anna Margalida, si té ganes ja de que comencin les classes o no.
Jo he de ser una miqueta políticament correcta, perquè si digués la veritat, amb això que diuen que els professors tenen tantes vacances, fa peresa, com a tothom crec que mos fa peresa tornar a la feina, però es veu que hi ha, al Manco, a la nostra feina hi ha molt, molt bon ambient, me fa ganes veure els companys, i després amb els alumnes també crec que puc dir que té bona relació i també
Margarida,
fa ganes.
Però sigues sincera, que ara has estat políticament correcta i això està molt bé, però sempre se sent a dir moltíssim que els alumnes arriben molt remoguts de l'estiu. Sempre se diu, ai, se necessita, es manco 15 dies, se necessita
jo crec que és més en el final, que ho notam, quan s'acosten les vacances. Mira, quan s'acosten les vacances ja estan, ja no mos escolten.
Elles riuen, mira, mentre
estan. I per desmuntar mites, que deies això, tu comences demà.
Demà començam.
Això que diuen que tenir tantes vacances.
Demà començam, hem de dir que a la nostra escola començarem d'una manera un poc especial. Mos han dividit, som un centre molt gros, i mos han dividit per bars de ciutat i per grups. Sí, mos veurem.
He sentit bé, per bars?
Sí. Primer farem un berenar, efectivament, i després anirem cap a escola. Enguany ho podem fer perquè enguany és el primer pic, sí, doncs que faig classe fa 20 busques d'anys, que no tenim exàmens de setembre. Fins l'any passat quedava primer de batxillerat, que tenia la convocatòria extraordinària al setembre, i ara ja no, ara s'ha fet juny, per tant, no hi ha res per corregir fins en els parcials.
Tenim a la professora Cuní, que està contentíssima, perquè demà va a berenar en sos companys, i volia demanar-vos a vosaltres dues, Maria i Lia, com alumnes, com imaginau aquell primer dia. Ja sabeu què fareu, teniu ja s'estoig. Jo és que quan començava l'escola m'encantava poder anar a la papereria amb ma mare, poder comprar estoig, llapis, bolis, gomes, no? O sigui, tota aquesta intendència, més enllà de llibres de text, que també són necessaris, però aquesta intendència, Lia, tu ja la tens preparada, ja has anat mirant qualque coseta.
Bueno. A mi, jo tinc els llapis, l'estoig, les tres llibretes.
Sí. Parada, ja vas ben preparada per aquest primer dia.
Sí. I la carpeta de dinatres.
I això perquè ja ho has comprat o perquè has reciclat de l'any passat?
He reciclat.
Ah, veus, que també està molt bé. No va de comprar tot i reciclar quatre coses.
M'has volgut fer quedar com un consumista, que no ho negaré, però a mi m'agradava molt lo d'estrenar bolis.
A tots m'ho
encanta
estrenar.
Se pot combinar. Exacte.
Motxilla, estrenareu motxilla vosaltres dues?
No, jo no.
Bueno,
si està bé la de l'any passat, per què no? Clar.
I com vos imagineu, Maria, aquest primer dia? Ja saps què faràs? Ja has quedat, ja has enviat qualque missatge a les amigues, quedar amb la porta, ses que mos duim
no,
millor
perquè...
per saludar-nos?
No, perquè jo pues, arribo amb ma mare.
Jo som sa mare.
M'ha agradat que ho digueu vosaltres, no fos cosa que volguéssiu evitar esperantiu a sa tele.
Jo arribo amb ma mare i vaig en el seu departament, i amb aquest allà un rato amb aquest en el cotxe. I pues...
I després ja se'n va cap a
classe. Hi ha una part per el que vaig d'il·lusió, un altre, home, que és tornar a l'escola, evidentment, no? Però com ha estat l'estiu? Perquè segur
molt
que ha estat
divertit.
Vinga, conta'm-vos un poc com ha estat l'estiu, Lia. Doncs,
pues, bueno, hem anat a la platja, de viatge, bueno, hem fet moltes cosetes amb la família i tot això. Bueno,
anàvem a un campus, bé, ara ja no hi anem, però anàvem a un campus, nosaltres dues juntes i més gent, pues, que mos ho passàvem molt bé, la veritat.
De fet,
i cada hora baixa pues anàvem a la piscina, ell i jo juntes, i pues me'l varen conèixer ell i jo juntes en el campus.
són bones amigues, heu fet amistat en l'estiu.
Sí, sí.
I crec que Analia, si no ve malament, anava a dir que fins i tot, que anaves a dir?
Que me'ls van conèixer a l'escola
d'estiu. Ah, va, pensava que anaves a dir que m'heu fet un poc famoses, perquè també m'hauran vengut a gravar. I heu tingut el vostre moment de don, no? De sí. Sortir per la tele. Conteu-vos on això, mem.
Pues, és que, mem, mos... Nosaltres, bé, vàrem venir a la piscina de Pòrtol i, pues, nosaltres volíem que mos entrevistàssim, ¿vale? I, pues, nosaltres els vàrem perseguir un rato. Sí, fins que mos entrevistàssim, dir, però...
Vareu anar darrere, se reporter de Sol sí, Solet, sí, perquè vam... vengueres a cercar-vos.
Sí, cada pic que anàvem cap a un puesto, nosaltres anàvem cap al mateix puesto.
Sí, m'agrada. Sí. És així com se fa, eh?
I mos vàrem dir, voleu que vos entrevistem? I, pues, mos vàrem entrevistar.
Un moment, i no vos vareu posar nervioses?
Sí.
Sí?
Jo,
ah,
sí.
Aquí...
Jo, un poc en el principi, però després...
Jo també, en el principi, però després ja no.
Segurament, molts dels nostres oients i espectadors, sobretot els que les veien ara, les hauran identificat a Xisco, perquè jo els ho feia la broma abans, vàrem fins i tot cantar per Rosalia. O sigui, vàrem atrevir-vos fins i tot a cantar, no?
Sí.
I a ballar.
Sí.
No sé si ara vos animaríeu a cantar.
Ui. Jo no.
No, jo... És que els focos imposen una mica. Clar. Més, no?
Ara no és el, mate... no és el mateix de piscina, no, amb una... no, en Sosoleat, era un altre rotllo, imagina.
I sigueu sinceres, quan d'amics, familiars, veïnats, vos varen dir, vos vaig veure la tele?
Ai, pues molt, sobretot el socorrista de la piscina.
Sí, el socorrista de tot el temps. Os he visto por el IB3.
I com duis la vida de la fama? Ho dic perquè no és fàcil a partir d'ara... ja anau a tirar fents ben vestides i no en pijama, per si de cap sa veïnada diuen sa de Sol Solet, mira la, a sa tele per ajudar una cosa i llavors va fet una pirreuma.
No
ho
llamem.
Tu ets igual. Tu ets senzilla. Sí. Dir, sa fama per ara no haurà canviat.
Sí, però anar a tirar fents, pues, no és igual, és veritat.
Així m'agrada. No, no.
O sigui, com si me veuen en pijama.
Cap problema, naturalitat.
Coses d'estrelles.
Exacte.
Ja. Jo a vegades sí, però a men, per anar a qualque puesta, no sé què, pues vale, sí, això sí que m'arreglo.
Clar. Però venir aquí, que venir
jo a vegades guapes. També surt com un, amb un moñeto, així.
Però és que... No passa res, no passa res. Jo anava demanant a Margalida un poc, clar, més enllà de professora, ets mare, sí. Més enllà de començar una altra vegada la rutina de feina escolar, com vos organitzeu, no, a casa? Perquè també és una intendència, no sé si fan activitats escolars, si tens altres fills, si vos heu de començar a distribuir, per exemple, les tasques que ha de fer cada un, o no sé, com ho feis?
No, jo només tenc la Maria, i per tant, és bastant senzill. Sí que es ve que ara hem de començar a moure horaris, encaixar bàsquet, qualque altra activitat que farem, i... però bé, amb una relativament fàcil, crec jo. A mi me sorprenen les famílies que en tenen dos, tres, que allò, els horaris són uns croquis que s'han de... Però bé, ho aconsegueixen, per tant, jo amb una no m'ho puc queixar.
També ha canviat moltíssim el tema de les activitats extraescolars, perquè en el nostre temps qui anava a ball tenia sort i tal vegada anaves un dia o feies algun esport en concret, però no teníem aquestes agendes, o parlo més per jo.
No, no, no jo Xisco, tampoc. Joana, jo me'n recordo passar
Joana sí
molt
tenia
de cap
una agenda,
vespre
de
la nostra.
La Joana fa moltes coses, també.
Sí, feies
ella sempre
esports.
Ha estat una pionera. La Joana Maroto sempre pionera, allà on la cerquis, quan ningú feia activitats extraescolars, ella ja va obrir una acadèmia.
Margarida, per tant... però segur que tu has vist un canvi, no? Amb els
total,
anys...
Total, jo no feia res.
Cada vegada fan més coses.
Jo, com en Xisco Nadal, també, et zora baixes, passaven a casa nostra.
I amb estudiar allà bastava.
Sí, sí, de vegades anàvem a fer una volta a pos poble amb els amics, però...
Sí, perquè també la metodologia pedagògica ha canviat molt. A la nostra època, és que ara queda molt boomer, però nosaltres teníem un munt de deures. Jo me'n recordo que cada professor te posava exercicis que si no t'havies fet a classe, et havies d'acabar a casa teva, i ara això no era així. Ara crec que duis poca tasca cap
bé,
a casa.
Bé, bueno, sí que és veritat que mos fan exercicis, sobretot de mates.
Hi ha, jo. També hi ha en el meu, a la meva escola, pues, hi ha una profe que...
Que mos cau bé, aquesta profe.
Sí, sí.
No mal parlarem de ningú a la ràdio televisió pública. No, no,
perquè compromís.
No és un compromís, però abans
no
que aquesta conversa evolucioni cap a qualque banda, ja ho perfilam, no?
Pues mos passa deures quan queden 2 minuts de classe. Sí. Mos diu, si no ho acabeu, deures per casa.
Bueno, però corre i acabar, clar.
Sí, tothom...
Claro, si però és que, sí que és veritat que a nosaltres mos posen com a... 15 exercicis en els 2 minuts que queden de classe.
I puc intervenir com a professora.
Molt bé, Margalida.
Molt bé. Normalment donen temps, no? Es ve que la dinàmica habitual sol ser explicar i després moltes vegades, sobretot les matèries pràctiques, aprofitar el darrer temps per practicar, no es veu, per fer exercicis. Però n'hi ha que aprofiten els temps per altres coses. Això ho sabem i s'ha fet sempre, no?
Jo sempre duia tots els deures cap a casa, perquè jo estava xafardejant, passant notetes, que supos que encara se deu estilar. Que tu, Maria, si no vaig errat, tu un any comença el segon d'ESO.
Sí.
Clar, tu has canviat de cicle. L'any passat vares passar ESO, vares notar molt de canvi entre primària i secundària.
Un poc.
Ara que tens en Elia, que fa 6A, i l'any que ve faràs vot que va fer a Maria.
Un poc sí, perquè te donen més exàmens, més deures i això.
Però ha anat bé el curs, m'han dit.
Però, respecte, li estava demanant sobre les activitats extracurriculars, perquè, clar, hem parlat amb la profe, però no amb els alumnes. Vosaltres, quines activitats feis? Com és la vostra agenda? Perquè ara començareu a escola, però segur que teniu alguna esport, alguna activitat, i quines?
Jo faré futbol, que ja fa temps que... Bueno, fa 2 anys que faig futbol.
O sigui, 3 dies a la setmana, aproximadament.
Dos. Perquè després, aquest any, provaré vòlei.
Ah, combines.
I faré dilluns i dimecres futbol i dimarts i dijous amb vòlei.
Un bon tragí,
eh? Agenda plena.
I tant que sí, Maria?
Pues jo, després de l'escola, bé, descansaré, estudiaré i, pues... no sé quina hora, però... ni quin dia, però tinc bàsquet.
Tu fas bàsquet.
Sí, jo faig bàsquet.
És l'esport que feis.
Molt esportistes, no? Talment
nosaltres. Sí, talment nosaltres, exacte.
Sí, jo fa 3 o 4 anys que em faig.
Ara han dit talment nosaltres, però recordeu que és demà, dia primer. És demà, demà dia de tornar al gimnàs i tot això, que encara tenim un poc de marge, companys.
Jo no sé si m'ho pren fer-vos aquesta pregunta, però ja penseu, per exemple, en què voleu estudiar o en què voleu ser de grans? O...
Sí.
Sí, nena, Maria,
jo,
sí.
Jo, des de...
Des de petita, tu
des
ho tens, clar.
Des de petitíssima vull ser veterinari.
Ah, sí? Molt bé.
Ja. Sí, des de... Uf, des de molt, molt, molt petita.
T'agraden molt els animals, no?
Molt, molt.
Jo quan era molt, molt petita volia ser perruquera. No sé.
I ara no ho saps. Bé, també
ara,
tens molt de
ara temps. Ara m'agradaria ser mestra, també.
Mestra.
Lia, estic segura, perquè jo també volia ser perruquera quan era petita. Tu no tens totes les pepes...
Sí!
És que ho sabia. O sigui, qui no ha tingut una pepa i ha aprofitat el tint per tenyir-li els cabells?
Jo també. Jo en tenia una d'aquestes supergrosses que... Li vaig pintar els cabells, li vaig fer flequillo, li vaig tirar els cabells per aquí.
Jo una li vaig tirar això, així.
Però no queda bé, perquè les pepes se'ls estufa. Ja. I mai queda bé si li tires els cabells.
Ara m'ha vengut en escap aquella imatge de la pel·lícula Barbie. Que aquella casa on van totes les pepes que han estat maltractades estèticament, que no saben que pobretes que ha fet la seva vida. Aquí tenim a dues de ser responsables de canviar l'outfit i l'aspecte de les pepes en les que han llogat.
És que tinc un armari ple de roba de pepes i... Sí, a vegades encara li faig ricitos.
M'agrada molt que jugueu encara amb pepes i que tingueu que... cosetes. Sí. Perquè...
Pots parlar de que jugar amb pepes és molt guai. Eh? Jo que era un nen que me van deixar jugar amb pepes, jo no record felicitat més gran que poder vestir, desvestir, combinar. Si és artista,
cosa...
un fashion victim.
No,
i una cosa jo li esteava la roba.
Veus? I per jo hi havia una cosa molt important, el tamany de les pepes, perquè a mi m'obsessionava lo petit. Jo necessitava pepes molt petitetes. No sé si vosaltres us agrada...
Jo
tinc
així. Ah, més grossetes. Sí, jo tinc Barbies, Nancy's, de tot.
Jo també.
Però amb espel teat, en la roba teada, que li podava fins i tot tirites, així, perquè...
O sigui, que la Nancy encara està de moda.
Sí.
Hi ha coses que no canvien mai, Marta. Jo volia aprofitar que aquestes dues nines juguen i s'ho passen molt bé amb les pepes per demanar-li a Margalida pel tema pantalles, no? Perquè és vera que cada vegada hi ha més pantalles i sobretot a les escoles ha hagut de fer molta de feina per evitar que entrin els dispositius, que els alumnes no estiguin entretenguts, fins i tot a l'hora d'ensenyar i d'aprendre, no? Ara com que tornem una mica enrere i tornem en el paper i en el llibre i deixem una mica de banda el Chromebook, no?
Sí. Bé, doncs de l'any passat la conselleria va prohibir els mòbils, primària, ESO, batxillerat, I bé, la mesura ha funcionat bé perquè ja era una cosa doncs, que mos venia donada. I bé, molt bé, es veu que nosaltres funcionem amb una tablet i clar, de vegades és una mica tan mal de controlar que miren, però bé, clar, jo estic amb alumnes grans i més o manco... És que volen fer feina en fan, en tablet, en quadern i amb el que sigui.
Margalida, i els profes també estan nerviosos? Perquè els nens ja han dit que sí, que tenen una mescla de sentiments, d'emoció, il·lusió... I els profes, com ho duen?
Bé, jo explicava, ara vos explicava en el principi que, bé, contents, que després estiguin contents, quan mos veiem i mos trobem, fa una miqueta de peresa, he de dir, fer-mos les dues basades reglamentàries tots. No, no. Però bé, molt bé. Sí.
En ganes, també, de tornar a la rutina, perquè un arriba que tant de mesos de vacances deu dir...
És que se necessita la rutina, eh?
Man, no diguis tant de mesos de vacances, que per ahir que duim...
No, aquest és un altre debat per
sempre sempre dir el mateix.
Pensa que ells treballen el mes de juliol.
Per els mestres i els professors, vacances merescudíssimes. Exactament. Perquè haver d'estar en 30 fills que no són teus, haver de gombolar-los, i sobretot que aprenguin qualque cosa de profit... Jo crec que és una de les tasques més difícils de totes.
La Margarida tant... estrenarà qualque cosa, ja que dèiem que les nines també estrenaran els...
Quadern de notes. Quadern de notes. A mi encara m'agrada tenir el quadern de notes de paper, que vaig posant les notes en paper. Després, òbviament, les han de passar en el programa reglamentari, però bé, sí. La resta continuarem els bolis com els funcionen.
Jo encara no ho tinc, o sigui, jo només tinc encara... Es cartapàs i ja.
Bueno, encara hi ha temps. Manquen 10 dies. Tenim 10 dies. Mos queda res, 40 segons. Algun consell per a aquells nins que ara mos escolten, perquè veure, no estan a l'escola, que estiguin nerviosos perquè comencin també a l'escola i tal vegada tinguin ganes.
Pues que però... ho passin bé. Que ho han de disfrutar molt aquest curs, perquè... No sé.
I un poquet de feina, no, Arbara?
Sí, m'he de fer feina, també.
Un poc de tot, feina sí. I a gaudir, també. Exactament. Ha estat un gust tenir-vos i moltes bona
gràcies.
Sort en aquest començament, en aquesta tornada a la rutina. Margalida, Maria, Lia, gràcies. Notícies a la part de ràdio, uns anuncis a la tele, tornant tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.